veus de casa, sintonitzant la ment.
Com sempre, acabem el dijous i ho fem navegant una mica pel nostre cervell, ho fem de la mà d'Alberto Arévalo, que ja el tenim per aquí. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, superfan de les teues intros, m'encanten.
Molt bé. Bueno, què ens portes per avui?
Pues mira, parlarem de addiccions, així un poquet en general, i anem desgranant i anem parlant un poquet de tot.
Molt bé, d'esta conducta addictiva, no? Anem a definir-lo d'alguna manera, no? Què podem entendre per addicció exactament?
Mira, jo crec que el primer punt per a que tots ho entenguéssim és la falta de control, no? La falta de control d'una conducta, que pot ser en substància o sense substància, ara desgranarem un poquet, i, bueno, hi ha una sèrie d'elements aquí en els quals, si la freqüència, la intensitat, no? És a dir, si ho faig moltes vegades, esta conducta, anem a parlar de, mira, de compres, per exemple, vale? Si jo compro molt, molt de seguit, la compra és molt intensa, no? És a dir, tant emocionalment com de quantitat, no? És a dir, escolta, proporcionalment estic gastant molts diners o són coses d'un euro i ja està, no? També la intensitat de l'emoció és molt important, no? És a dir, si jo quan compro pues, sento una sèrie d'emocions molt intenses, pues, una espècie de mono també, no? De, ostres, no, hi ha una oferta, és limitada, tinc que fer ja la reserva perquè si no em quedaré i sentim un gran alivio ahí. I bueno, pues hi ha molts elements, no? Falta de control, freqüència, la intensitat de la conducta, la intensitat emocional, hi ha moltes coses aquí una mica en general que ho podrien definir.
I com comença aquesta addicció? Pot ser com alguna manera d'escapar de la nostra realitat? Podem anar per ahí?
Hi ha un experiment molt xulo que es diu... Sí, o sea, te responc i sí, que sóc molt fan de no respondre les preguntes. Hi ha un experiment molt xulo que crec que t'encantarà, que és l'experiment del Rat Park.
Explica'm el que
no conec. El parque de rates, ¿vale? A veure si l'explico bé, perquè és una miqueta aixina. Enganxaven a rates, ¿vale? Rates de laboratori, enganxaven rates a cocaïna, crec que era, no? Mesclat en aigua, o no sé si era així, ¿vale? Els enganxaven, no? I després, les mateixes rates es podien posar a una jaula, pues, més o menys avorrida, no? Sin más, una jaula i van, i a una altra... a un altre grup de rates seria una jaula en molta estimulació per a elles, no? Pues el típic tobogán, la típica norieta d'estes on corren les ratetes, pues laberintos, cosetes aixina com estimulants a nivell pues, a molts nivells.
Vale.
Llavors se van donant compte que les rates que estaven en la jaula, diguéssim, més avorrida, eren més propenses a buscar l'aigua, diguéssim, en la droga, no? En la cocaïna. I les rates que estaven molt estimulades en el parc de rates no eren tan propenses. És a dir, que se concluïa que quan tenim entorns molt estimulats, és a dir, quan la nostra vida està plena en quant a reforços, és a dir, pues, escolta, a nivell familiar, a nivell de treball, a nivell d'amistats, aficions, tot això, seria més difícil. Per tant, responent a la teva pregunta, això seria un dels elements que ens fa caure, no? És a dir, que la nostra vida potser no està massa en ordre i allò pues, ompli un buit que està, no? Que està i que l'intentem omplir. També a vegades és perquè sí, també a vegades ens enganxem a les coses pues perquè, oye, és muy divertido, és muy emocionante i ahí sigo, no?
Hem d'estar molt atents, no? Perquè hi ha hàbits que són normals, són hàbits que, bueno, sí que són vistosos, però els tenim normalitzats i que de repent ens fixem que tenim una persona al nostre voltant o que nosaltres mateixos abusem d'aquesta conducta, no? Has parlat de les compres.
Sí.
Evidentment, tots comprem pràcticament a diari, si no una barra de pa, algo que necessitem,
sí.
Però existeix una addicció a les compres.
Sí. Sí que existeix, no? Ho hem vist alguna vegada, jo ho he vist en consulta, no massa vegades, però sí que existeix, és a dir, és el moment en el que, pues bueno, les compres, sobretot ja estaríem parlant de compres més consumistes, és a dir, estem parlant ja més d'artículos de lujo, roba, bolsos, colònies, este tipo de i més coses, no? Coses, pues, per exemple, d'aficions que pugui tindre algú i que tinga pues, com una freqüència alta, que compre molt de seguit i que, bueno, que les quantitats siguin importants respecte, respecte a la, diguéssim, economia de cadascú. No?
Clar.
És a dir, jo sí que sóc partidari de que no tenim que viure ni per molt alt, no? ni molt alt de les nostres possibilitats, ni molt per baix. Uh-huh. Saps? És un poc per ahí.
Mm. Bueno, sovint aquestes addiccions les vinculem molt a les substàncies, no? A les uh-huh. drogues i demés,
sí.
Però també poden ser pues, estes addiccions més comportamentals, no? Com per exemple,
sí.
lo de les compres. Ara mateix, imagino que l'addicció al mòbil, l'addicció a les xarxes socials, és algo que està a l'ordre del dia.
Està ahí. Sí que és veritat que fins fa no molt de temps estava fora, ¿vale? Perquè és un debat, ¿eh? És un debat. La veritat és que en esta pregunta me has pillat un poco. Però és un debat en el qual no acaba d'estar molt clar si hi ha una real, si li podem dir addicció en majúscules al tema del mòbil. No, hi ha un debat en el sentit de que no sé si hi ha forma, per exemple, a les xarxes socials, no sé si hi ha una forma no addictiva de comportar-se. Per tant, està ahí. Evidentment, ja mos oblidem de les etiquetes o dels òrgans oficials que mos diuen esto es una adicció o no, classificacions, etc. Però sí que parlarem de que, bueno, de que hi ha un sobreús, de que hi ha un mal ús, de que les aplicacions, com per exemple TikTok, que me pareix una de les més destructives en aquest sentit, estan fabricades precisament per a tocar els punts en els quals ens crea esta dependència, no? Potser a lo millor tindria que parlar de dependència a voltes en lloc d'addicció. Però bueno, és una qüestió d'etiquetes que tampoc anem a entrar.
O sigui, ja no cal entrar en aplicacions concretes, però simplement el fet de deixar-nos el mòbil a casa sense voler, no? Mm-hmm. Sí que a voltes ens crea un malestar, no? De repente dir, m'he deixat el mòbil, que faig? Torno.
Clar, és que saps què passa? Que és molt interessant el que dius, perquè realment, si només fora un aparell que tenim només per a les aplicacions i que no tinguera més d'allò, no passaria, crec jo, tant. Però clar, en este moment és molt difícil treballar una addicció al mòbil, perquè tots el tenim que gastar tot. Uh-huh. És a dir, jo treballo en el mòbil a diari, jo tinc els whatsapps, tinc els mails, tinc la web, tinc videotrucades, és a dir, que realment, si me lleves el mòbil, me lleves un poc la meva faena, el meu treball, el meu contacte amb els demés. Per tant, clar, hauríem de dir, algú que treballa molt en el mòbil seria un addicte al mòbil? No està molt clar, no? És a dir, tindríem que veure quin ús, quina freqüència, també quina intensitat, si la intensitat emocional d'eixa conducta, d'eixa consultar el mòbil, és molt alta. Però el que tu dius és molt cert, no? És a dir, a mi m'ha passat no fa molts mesos, a novembre, desembre, que el meu mòbil va deixar de funcionar sense molt el d'arreglo, i clar, de repente tens allí, pues, datos, tens fotos, no pots fer el que fies, te va més lent el mòbil que has agafat, el que jo vaig agafar personalment de substitució, pues era molt més lent, i paties, vull dir, ostres, jo no puc fer això, no puc fer l'altre. Però per una altra banda també un descans, perquè de sobte vaig estar unes setmanes que no tenia tal aplicació, no tenia l'altra, i sin más, no? Te dones compte de que no gastes tant de temps inútilment en les aplicacions i en consultar tonteries.
Ei, Alberto, com podem reconèixer si una persona està desenvolupant una addicció? Quins són les primeres senyals d'alerta?
Oh, és bona esta pregunta. Jo crec que el temps que estàs emprant, o el que diem, la freqüència. En general, perquè estic parlant en general, no sé si te referies més al mòbil o què.
No, en general,
en general. Però jo crec que la freqüència és un element important. Si tu tots els dies fas algo i no tens control, que aquesta seria la segona, no tens control sobre això, o podries decidir, dir, bueno, pues demà no ho faig i no s'acaba el mundo, pues no passaria res, no? També jo penso que hi ha una part molt personal, que no se veu tant, que és la que t'he dit abans, la part de la intensitat, de com estàs vivint això. No és a dir, no, és que jo per mi, ja me vaig, per exemple, a les substàncies, no? Pues jo tinc que sortir, tinc que veure i tinc que tal, perquè si no, pues vaya rotllo i no puc veure. Jo crec que ahí està, no? La intensitat. L'altre dia ho parlava amb un client respecte al consum d'alcohol, però ja no el consum d'alcohol de festa, sinó el consum d'alcohol diari. Allò de dir, ostres, és que si me lleves el carajillo de l'esmorzar, és que jo ja no és lo mismo,
claro.
No? Entonces, claro, no és lo mismo, que te fa sentir? Oh, pues me fa sentir que començo el dia fatal. Pues bueno, això és un element en el qual no estem controlant massa, és a dir, la importància que li donem a aquest fet, perquè és una conducta com una altra, que ve a la fi. Freqüència, intensitat, les emocions que tenim ahí, tot això.
Una conducta com una altra i unes altres més normalitzades que altres, no? Perquè jo, per exemple, no tinc absolutament cap contacte amb les drogues il·legals, no? I,
sí.
I en canvi, una de les altres persones que puga ser el seu dia a dia o el seu cap de setmana, el cap de setmana no surten sinó prenen aquest tipus de substàncies, ja ho tinguen normalitzat, però després hi ha substàncies tipus alcohol, tabac, no sé si podem dir cafè, o, no? Que són addictives per se i...
Sí.
I les tenim molt, molt normalitzades.
Sí, total. A més, aquí tenim este eterno debate en quant a la persecució de certes conductes o certes substàncies i a la no persecució o la, bueno, pues, a qüestió de l'Estat, no? És a dir, bueno, pues, fiques impostos al tabac, fiques moltes traves per al tabac, per a fumar, per a l'alcohol, tal. Però l'alcohol potser no tant, eh? L'alcohol jo crec que ahir no m'ha aconseguit. I, a més, jo crec que, bueno, és el poder, al cap i a la fi, el que està manejando los hilos, no? La indústria alcoholera és molt, molt potent. Entonces, és a dir, i més en este país. I més en este país.
I és una addicció, bueno, que també és molt, molt, molt perillosa, no? Que,
total.
I aquestes addiccions no només les pateix la persona que està addicta, sinó que l'entorn familiar, l'entorn d'amistats també pateixen moltíssim, no? Quins consells els podem donar a aquest entorn per ajudar?
Pues la veritat és que, evidentment, la de sempre, no? Que busquen ajuda i sobretot que busquen una ajuda especialitzada en este tema, no? Perquè hi ha vegades que jo crec que sol funcionar bé, no? La part dels centres, la UCA, per exemple, que és la unitat de conductes addictives, que tenim així una a Vinaròs, bueno, jo crec que és important el que hi hagi un quòrum, no? Que en la família hi hagi allí com un particular acord per ajudar a aquesta persona. Però el problema que tenim, i sento ser aguafiestas, és que a vegades aquestes persones se deixen ajudar fins a un punt, no? Llavors, el gran problema que tenim en aquests casos és la falta de consciència, no? La falta de voluntat que tenen les persones en addiccions, que al cap i a la fi també seria com una personalitat feble a les addiccions, no? Allò de dir, no, pues jo me dejo llevar, a més gent que a vegades té este punt de mentir, té este punt d'enganyar a les famílies, tot això, per tant, a les famílies pues, seria com molt d'ànim buscar ajuda, no castigar a la persona que té el problema, sinó intentar veure-ho des de fora, no? Intentar veure-ho en certa empatia, en que aquesta persona pues, realment té un problema, però que, bueno, depèn del cas també, com sempre.
En qualsevol cas, aquestes campanyes de prevenció jo crec que són superimportants, no? Que per molt que poguéssim tindre pues, una personalitat més feble a caure en aquest tipus d'històries i demés, el fet de saber el que passa després, quan ja entres en aquesta addicció, crec que és clau, no? Per poder escollir, no? El fet de tindre tota la informació.
Sí, sí, jo crec que la informació, a més en això, sempre hi ha el mateix problema, no? Que pareix que si donem molta informació de lo que és l'alcohol o de lo que és certa addicció, les drogues, de com, pareix com que estem allò, efecto llamada, fomentar, no? I realment, escolta, quan la informació, quan que una persona sàpiga exactament el que passa en el seu cervell, en el seu cos, és algo que li anirà mal, no? De fet, jo crec que molts dels problemes que venen és precisament per la falta d'informació, no? La informació sesgada de, pues, hay que beber, porque si te lo pasas bien, te desinhibes, y jaja, y qué risa, y bailas más, no? Entonces, bueno, també ens podem abocar, no? A lo millor a l'abisme d'una addicció, com ve ser l'alcohol, l'alcoholisme i moltes més, no?
D'aquestes addiccions es pot sortir, és possible superar les addiccions, però com és possible després recuperar aquest equilibri del dia a dia després de superar-les?
És molt bona pregunta, una vegada més. Sí, pues, a veure, és possible? La resposta és sí. El que passa és que s'han de donar tots els elements, no? S'ha de donar un element també pues, de personalitat, no? Un element de voler fer-ho, un element de que hi haguen raons suficients per a voler canviar i uns elements també de que el context ajude, no? Evidentment, si jo tinc un entorn que m'està empujant a consumir, pues és complicat, no? Jo crec que una de les idees principals seria el canvi d'entorn, no? De fer un reset, jo crec que és molt important per al que tu estàs comentant. Escolta, com recuperes eixe dia a dia? Ja estem generalitzant molt perquè és el temps que tenim, no? Però, bueno, eixe dia a dia seria ajudar-nos a canviar d'entorn, a fer eixe control d'estímuls que diem els psicòlegs, que és allò de dir, escolta, si tu... I vaig a canviar el tema, no? Si jo soc celíac i m'encanta l'olor del forn quan passo per davant, no? El forn del meu veí, escolta, pues tindré que no passar per allí, però no tindré tentacions de demanar-li un paquet de rosquilletes, un paquet de, del que siga, no? Per tant, jo crec que també el canviar un hàbit en general, canviar un hàbit de vida, dir, mira, si a mi, l'altre dia l'ho dia un client, no? És a dir, ja tenim que entrar en... Si jo vull deixar una substància, com per exemple l'alcohol, hem de ficar-nos al cap el... Jo sóc quasi al·lèrgica, no sóc, som no em senta bé. Uh-huh. Però no és que no em senta bé a nivell físic, sí que no em senta bé a nivell de sistema nerviós. Per tant, no em senta bé és com aquell de, no, mira, jo no menjo marisc que no em senta bé. Interioritzem això, perquè moltes vegades també és allò de, és prou que me lo autoprohíba per dir, no quiero, quiero hacer lo que yo quiera. I esto es un problema també. A vegades, en la vida... la llibertat és una miqueta una il·lusió, no? És a dir, tinc que fer el que jo vulgui en cada moment i tindré control. Bueno, pues a mi és que el control no existeix en este cas.
Clar, este mite, no?, de la lliure elecció. Sí. Hi ha alguna diferència entre tractar una addicció física, com podria ser una addicció a l'alcohol, al tabac, uh-huh. i tractar una addicció més psicològica, com una addicció sí. al joc, per exemple?
Bueno, té les seues diferències, clar, té les seues diferències. Més que res perquè en psicologia normalment se diu químiques, no químiques, o vale. tòxiques, no tòxiques, no? És a dir, en cas de que hi ha una substància de pel mig, que moltes vegades se combinen, ojo, que és molt divertido, no? És a dir, la persona que pren alcohol i després té problemes de joc. Uh-huh. Per tant, aquí és com més difícil todavía. Diferències n'hi ha perquè hi ha una part física, com tu dius, com tu apuntaves molt bé, hi ha una part física molt important, i és que en el consum de substàncies pot haure realment una síndrome d'abstinència, el mono, més físic, no? Més fisiològic. Per tant, ahí sí que tenim que anar molt d'ojo en aquestes situacions, perquè moltes persones poden continuar consumint perquè se troben mal. No? És a dir, me trobo mal, estic tremolant pels matins i tinc que prendre alcohol per a tractar-me. No? És a dir, jo sé que quan prenc alcohol estoy mucho mejor. Però és una il·lusió, és una trampa. Per tant, aquesta qüestió física l'hem de tindre en compte. Sí que és veritat que les de substàncies per a mi són més complicades, uh-huh. perquè hi ha una qüestió neurològica, hi ha una qüestió d'activació de certs punts a nivell neurològic, és complicado, però no impossible, no impossible. Sí que te diria que, per una banda, més complexe i tenim que fer les coses més atentos, no? Les mesures també són diferents, no?
Ya para anar acabant, Alberto, m'agradaria preguntar-te si parlar d'addiccions és sempre parlar d'algo negatiu, si existeixen aquestes addiccions positives, no? Per exemple, jo soc addicte a menjar bé o a anar al gimnàs. Oye, pues ojalá yo fuera una mica addicta a esto.
Molt bé, molt bé. Crec que és una boníssima pregunta una vegada més, Anna, perquè crec que a vegades se confonen les coses, no? Jo tinc un vídeo per allà, una col·laboració en un youtuber, aixina de col·leccionisme, de videojocs i tal, i que a mi també és un tema que m'interessa, i parlem precisament d'això, no?, dels problemes, però també de que hi ha, pues bueno, anem a dir aficions o actituds o conductes que portaix d'una manera, encara que a vegades rocen la línia, ens pot ajudar, per exemple, a protegir-nos davant d'una depressió o de tindre altres problemes, no? És a dir, si una persona té una activitat que li encanta, no? Uh-huh. Escolta, és que una persona que col·lecciona, pues jo què sé, sellos o monedes o videojuegos o el que sea, no? És a dir, bueno, pues té aquesta xispeta, potser, del dia a dia, dir, ostres, a veure avui què veig, a veure avui què trobo, vinga, va, pues viatjo i en l'excusa faig allò, faig l'altre. Uh-huh. Jo crec que aquestes obsessions, a lo millor una miqueta més enllà, això li passa molt als xiquets, no? De repente agafen un tema i estan com buscant molt de temps. Ah, los dinosaurios, guai, ho mirem tot, i tot és monotemàtic, no? Jo crec que és hasta inclús convenient el que tinguéssim aquesta espècie de, anem a dir, addiccions sanes, no? És aquí qualsevol company que sentiga som en mate, no? Però és allò de com obsessions o temes que ens interessen profundament, en el qual hi haga cert control. Jo crec que sí que pot haure, a lo millor, algun col·leccionista que diga que esto se ha convertido ya en una obsessió, en una addicció a les compres, Que jo, que me manejo en algun cercle, los veo por el ojímetro i ja mi ojo clínico, el ojo de Sauron, diu ja, bueno, està passant aquí, este compré molt. Però bueno, en fi, sí, jo crec que és molt interessant el que dius i hem de promoure-ho.
Ja per acabar, algun consell, algun últim apunt que vulguis fer al respecte en torna al tema que tractem avui, no? El tema de les addiccions?
Bueno, que intentéssim no etiquetar, perquè crec que també és perillós, no? El etiquetar, soy adicto a o no soy adicto. Jo crec que La gran senyal són els problemes que poguéssim arribar a tindre, i aquí és molt fàcil, no? És el problemes econòmics, problemes familiars, hi ha gent que m'està dient, ei, t'estàs passant, és a dir, jo crec que tenim que fixar-nos molt els elements del nostre voltant i si realment, escolta, això forma part, no? Allò com que se fa hueco a codazos en la nostra vida i deixem de banda altres coses, jo crec que este seria un element a fixar-nos en la gent que ens està sentint.
Molt bé, Alberto, doncs jo crec que fins aquí hem tractat una mica sempre per damunt, no?, en el temps que tenim, perquè són temes pues, molt, molt controvertits. I, bueno, si algú vol més al respecte o que si algú li ha ressonat alguna cosa de les que parlem, no?, al teu Instagram poden trobar-te.
Sí, sí, @somterapia i, bueno, pues jo soc Alberto Arevalo, psicòleg, també en la web somterapia.es.
Molt bé, Alberto, doncs pues, ahí queda la cosa. Moltíssimes gràcies,
gràcies.
Com sempre.
Vinga, fins ara.